donar resposta a un dels principals reptes de la societat, que és la seguretat. Per això, diu Moliner, s'ha aportat 1 milió d'euros per a que milloren el servei que presten a la província. Moliner ha fet aquestes declaracions durant la seva visita al quartell de la Guàrdia Civil a Benicàssim, on s'ha dut a terme, gràcies a aquesta col·laboració, la reposició de paviments i renovació de les instal·lacions d'abastiment d'aigua amb una inversió de 61.000 euros. Segons ha recalcat el president de la Diputació, aquesta entitat i la Guàrdia Civil comparteixen una molt bona part del territori en la que habiten poques persones i en la que és necessari igualar oportunitats. Aquesta col·laboració contribueix, conclou Moliner, a que la percepció de seguretat vagi a més, un aspecte essencial per a lluitar també contra la despoblació rural. I repassem actualitat de serveis, repassem actualitat d'altres municipis. Ens anem cap a Nules, que té per primera vegada un Consell de Xiquets i Xiquetes. Nules ha posat en marxa aquesta setmana una iniciativa nova al municipi per a promoure la participació dels més menuts en temes municipals, per la qual cosa s'ha constituït el Consell de Xiquets i Xiquetes. Aquest ens està format per un representant i un suplent d'alumnes dels cursos de 5è i 6è de primària de cadascun dels 6 centres educatius de la localitat i també representació municipal amb l'alcalde de Nules, David García, la regidora de Joventut, Rosa Ventura, i el responsable de participació ciutadana, Jaume Segura. Entre les accions que es portaran a terme, cal destacar la celebració de plens cada 3 mesos, en els quals els membres del Consell exposaran diferents problemàtiques que afecten la localitat i tractaran de cercar solucions. A més, en els pressupostos del proper exercici s'assignarà una dotació econòmica perquè el Consell tinga la seva autonomia a l'hora d'atendre decisions acordades. Segons el responsable de Participació Ciutadana, Jaume Segura, la creació d'aquest Consell és una aposta de l'equip de govern per a canalitzar la participació dels més menuts en el treball del dia a dia que es fa al municipi. I ens anem ara a la veïna Almassora. Serveis Socials i Creu Roja implanten el programa Convivències als Instituts. Els departaments de Serveis Socials d'Almassora, juntament amb Creu Roja i els instituts del municipi, desenvoluparà el programa Convivències. L'objectiu de la iniciativa, que s'engegarà en fase de proves durant el tercer trimestre del curs, és acompanyar l'alumnat que es troba en període d'expulsió disciplinari. És fonamental, diu la responsable de Serveis Socials, Diana Belliure, que els joves no perden la rutina ni s'obliden de les obligacions per a l'acudir al seu centre amb una programació d'activitats regular. Així els podran ajudar. Tant com ha explicat la regidora, el personal de Creu Roja crearà espais per a fer l'anàlisi dels fets i els actes que els han portat a aquesta situació. Una reflexió clau, consideren, si es vol evitar que repetisquen les expulsions. L'atenció en aquest moment, diu Belliure, tan delicat, contribuirà a evitar l'adquisició d'actituds que poden desembocar en problemes majors quan siguen adults. Cal destacar que la programació de convivències combina les activitats acadèmiques amb tallers d'habilitats socials i de treball en valors. Els joves també duran a terme projectes de millora de l'entorn i està previst que col·laboren com a voluntaris en activitats municipals o d'associacions locals, tal com a netejar, acompanyament de persones majors o manteniment d'espais públics. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc parlem de l'oposició. El Partit Popular critica la paralització de la gestió i la concessió d'ajuda. El líder dels populars, a Vila-real, Héctor Folgado, ha lamentat que el bloqueig al que l'alcalde Belloc i l'equip de govern estan sometent a la ciutat de Vila-real ha provocat la paràlisi de la gestió, així com la concessió d'ajudes o el pagament de qüestions pendents. Prova d'això, diuen els populars, és que, com ha lamentat avui el Partit Popular, l'alcalde encara deu la pujada salarial als funcionaris de l'1% aprovada pel govern d'Espanya. Segons Folgado, que estiguem en el mes de març, si Vila-real no tinc aprovat el pressupost, no només frena el creixement de la ciutat, sinó que perjudica a molts col·lectius del municipi. Les associacions de joves, els agricultors, famílies amb fills en edat d'escolarització infantil, emprenedors o els propis funcionaris, apunten des del PP, són alguns dels grups afectats pel bloqueig. I parlem ara de Compromís per Vila-real, que reclama un sistema de pensions digne. El grup municipal Compromís ha presentat una moció per a sumar-se a les reivindicacions de la coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions i exigir un sistema de pensions dignes. a un dia de la convocatòria d'una gran manifestació en defensa de les pensions, Compromís ha volgut mostrar el seu suport a les mobilitzacions promogudes per aquesta entitat en la defensa d'un sistema públic que garantisca el manteniment del contracte social inherent al sistema de pensions. Davant l'incertesa i l'incessant qüestionament al que s'està sometent el sistema de seguretat social, indiquen des del partit, i per tant la viabilitat del sistema de pensions, s'ha iniciat una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha sigut i ha de seguir sent garant de cohesió i protecció social. Així doncs, des de Compromís es considera que el sistema públic afavorís la cohesió social i respecta els drets construïts al llarg de la vida laboral, la qual cosa, junta a les mesures efectives de redistribució de la riquesa, haurien de garantir pensions suficients, en tots els casos mantenint el seu poder adquisitiu i reemplaçant la fórmula actual de revalorització, que es limita a garantir un clarament insuficient, en paraules i declaracions de Compromís, increment del 0,25% anual. I també avui s'ha dut a terme la jornada Vilaemprèn a les instal·lacions de la Biblioteca Universitària del Coneixement, una jornada en la que també s'ha parlat del programa Valent Joves, en el que en aquesta darrera convocatòria s'han pogut beneficiar a Vila-real 53 joves, dels quals vora una quinzena ja s'acomiaden de la seva estància al consistori mitjançant aquesta jornada. Després d'aquesta iniciativa, després de Vilaemprèn, ha estat l'alcalde José Benlloc el que ha realitzat diferents declaracions. En primer lloc, ha comentat que després de mantenir una certa discussió respecte a la xifra que es destinarà enguany per a aquests plans d'ocupació, iniciatives de formació, s'ha decidit que es mantindrà aquesta xifra per tal d'intentar ajudar al major nombre de persones i famílies a la ciutat.
I bueno, pues hem pres la decisió, evidentment, que anem a mantindre la mateixa capacitat inversora i és la lluita que tenim en aquests moments i, per tant, anem a demanar tot el que puguem i, evidentment, en la mateixa capacitat d'inversió que vam generar l'any passat. O sea, anem a mantindre els plans en la mateixa aportació econòmica per intentar tindre el 53, no, Xavi? A veure la Generalitat ara que aprova, no? Però espere que sí, escoles, tallers, tallers d'empleo i tot el que isca que puguem assumir mentre no vinga Montoro i s'assenta en el meu despatx.
També ha parlat el primer edil respecte als pressupostos de 2018 que, com havíem escoltat abans, criticaven, estan bloquejats a hores d'ara, segons deia el Partit Popular. En aquest cas ha apuntat Benlloc que falta un acord amb els tècnics, ja que l'objectiu de l'equip de govern és poder usar els romanents de l'any anterior per a tancar aquest 2018. I tot i que ha assegurat l'alcalde que és complicat donar una xifra exacta, l'objectiu és que no passen del 10 d'abril l'aprovació dels comptes 2018.
I ara falta pues, un acord en els tècnics, que tenim certa discussió de si podem utilitzar els remanents de l'any passat tranquil·lament o no es podem utilitzar, i la idea és utilitzar-los, si no, no podem acabar l'any. No? I ahir n'hi hauria que añadir-li, a més, el problemón de la llei de contrats a partir del dia 9, el desastre este de la llei, que ens obliga a tindre tot el crèdit pressupostat durant tot l'any, per a poder fer front a les licitacions que vagin així, i això ens suposa, evidentment, que no podem fer com altres anys hem fet, anar fent ahorrets, anar sent responsables i anar després completant les partides durant l'any en modificacions de crèdit. Tindrem que tindre el pressupost molt amarrat des del primer moment, no? I això encara ens dificulta més. És a dir, bueno, és difícil, però si tot va bé, des de luego jo no vull que se'n vagi el pressupost més enllà del 10 d'abril. I això és la realitat.
Doncs aquestes eren les declaracions amb les que tanquem el repàs per l'actualitat provincial i local. Fem una pausa de seguida, més convidats i assumptes a la 92.2.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
¿Quieres entrenar de forma controlada y saludable? Centro Deportivo Asfit Villarreal dispone de los mejores entrenadores y las mejores clases. Fisioterapia, nutricionista, tu salud al 100%. Kickboxing y boxeo. El sábado 24 de marzo, Máster de Spinning y primera Calicross Competition. Apúntate desde 5 euros. Incluye almuerzo. Centro Deportivo Asfit, en Carretera Honda, Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana rebem en aquests estudis a la psicòloga i sexòloga Lara Antiquino, que ara ens presenta el tema d'avui, un tema interessant, com sempre, per a trencar una miqueta tabús i millorar la relació de parella. Lara, molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
I avui crec que el tema és la intimitat sexual, però anem per parts. En primer lloc, seria parlar d'en què consistís, no, aquesta intimitat en parella.
Pues mira, sí, lo que es la intimitat en si és un terme que fa referència a la confiança en quant a la vinculació emocional i afectiva que sentim per una altra persona, ja sigui esta parella o no, perquè intimitat podem tindre en moltes relacions sense necessitat de que arriben a ser parella. I aquesta intimitat el que ens permet és compartir vivències, desitjos, pors, alegries, etc. Però concretament quan es tracta d'intimitat sexual, és tot allò que compartim amb l'altra persona en relació al sexe, que va molt més enllà de la part física. El sexe inclou una part emocional que afavorís a que dos persones, diguem que s'unisquen en cuerpo y alma, que se diu, sí. I per això hi ha que treballar aquesta intimitat, tant la emocional com la sexual. Però com a nosaltres el tema que ens ocupa té més a veure en la sexualitat, pues treballarem avui el tema de la intimitat sexual.
Ara anem, no, al tema de la sexual i com millorar-la, però si una no va bé, diguem, si l'emocional no va bé, la sexual va bé, ha d'anar una bé per a que funcione l'altra bé, o són independents?
Pues la veritat és que per a encontrar major comunicació a tots els nivells en la parella fa falta tant l'emocional com la sexual, perquè la sexual no deixa de ser també emocional, perquè jo estic compartint en la persona tot el meu cos i tot el meu ser. Per tant, si jo no estic còmoda en aquesta persona i no tinc aquest nivell de confiança i d'implicació que em permet la intimitat, pues difícilment el sexe no es disfrutarà de la mateixa manera que sí que tenim aquest altre nivell de connexió en quant emocional i sexual. La veritat és que quan no tractem temes relacionats en la parella, diguem que en la intimitat emocional tindríem suficient, però quan es tracta de la parella, la intimitat emocional és necessària.
Així que ens quedem en la vessant sexual, ja has donat aquestes pincellades, però clar, moltes vegades cal millorar-la, no? I cal potenciar-la una miqueta més perquè siga, suposem, més enriquidora i la parella puga créixer més.
Exacte. Així és. De fet, quanta més comunicació a nivell sexual tinguem, més fàcil serà entendre-nos, més fàcil serà compartir experiències, gustos, provar d'altres nous, cosa que si de l'altra manera no parlem, difícilment sabrem què espera o què necessita l'altra persona i què necessita jo mateixa.
Així que la clau per a millorar és parlar i suposem sense tabús perquè, clar, la sexualitat és una temàtica que moltes vegades, encara que portes molts anys en una parella, igual et dona una miqueta de reparo, dir, pues mira, a mi m'avellis fer això per lo que puga pensar l'altre.
Exactament, és que si en general som capaços de parlar pràcticament de qualsevol tema, quan es tracta de temes relacionats amb el sexe, les coses la veritat és que canvien. Moltes vegades ho fem pues, utilitzant l'humor, perquè així pues, diguem que no se note tant que tenim vergonya al parlar d'aquest tema, o altres vegades directament ni ho parlem. Entonces, realment, encara que no es coste parlar d'aquest tema, és algo que en parella n'hi ha que tractar-se sempre, perquè conèixer a la nostra parella i deixar-nos conèixer a nosaltres mateixa ens permet compartir moltes més experiències a tots els nivells i concretament també en el nivell sexual. Parlar dels temes trivials del dia a dia a tots ens resulta fàcil, però ja quan tenim que, diguem, despullar-nos física i emocionalment, ens costa més. I és que tenim que tindre en compte que, a veure, tots tenim que compartir desitjos, tots tenim que compartir pors, inquietuds, i en el sexe, i ses pors, i ses inquietuds, i ses desitjos, també es tenen. El que passa que com és un tema que durant tant de temps ha sigut tabú, pues encara a dia d'avui a moltes parelles, per molta confiança que a nivell emocional, com diem antes, es puguen tindre o per molts anys que porten junts, el sexe és un tema que encara costa una miqueta més abordar-lo.
Això és com trencar amb aquestes barreres, no? Que moltes vegades ens automarquem per a que, diguem, aquesta comunicació siga més efectiva i arribi a un bon terme.
Pues mira, hi ha que tindre en compte que per a treballar el tema de la comunicació en parella hi ha com tres nivells fonamentals. Està el nivell emocional, que és el que inclou pues, sentiments, desitjos, il·lusions, etc. El racional, que és el que pues, abarca aficions, gustos, valors i demés, i després estaria el sexual, que és aquella que, pues, que té relació amb les nostres fantasies, les nostres pràctiques, les nostres preferències, etc. Abordar el racional és el que resulta més fàcil per a tots perquè, diguem, és la nostra part més visible i en la que més còmoda estiguem. A mi me resulta fàcil parlar de la faena o de, lo que m'agrada fer quan ix de la faena, de quins són els meus gustos, de què m'agradaria fer en un futur, etc. Tot això, com diguem, que no suposa ningun nivell massa profund de lo que és la meva persona, em resulta fàcil poder comunicar-lo. Després estaria la part emocional, que com diem inclou els sentiments i demés, que esta depèn de què temes, em pot costar una miqueta més, però que en general també resulta fàcil el dir com ens sentim davant d'una situació o problema o dificultat, lo que siga. I després estaria el sexual, que com diem és el que més ens costa, i ja que ser realistes, com he dit moltes vegades en altres programes, la por sols se soluciona afrontant-la. Per tant, jo no te dic que si te costa abordar este tema tingues que de repent fer un discurs o una conferència de 3 hores de què va el tema, però simplement pues, després de tindre una relació sexual comentar què tal ha anat, si m'ha agradat més això, si m'ha agradat més quan me tocaves així, si he disfrutat més quan estàvem fent això altre, fer xicotetes pinzellades de lo que ha suposat aquesta relació sexual per a nosaltres i explicar què ens ha fet sentint i què m'ha agradat més i què no tant. Però lo important ja no és dir què no tant m'ha agradat, perquè entonces te quedes en la part negativa. Si tu comentes lo que més t'ha agradat, li estàs donant informació a l'altra persona d'en què disfrutes més per a que l'altra persona ho sàpiga i puga repetir-lo. Entonces, en algo tan simple com dir que bé m'ho he passat fent esta pràctica o com he disfrutat en esta postura o per a la pròxima m'agradaria provar això altre, i ens dona peu a que l'altra persona també puga comunicar-nos què li ha paregut a d'ella i a partir d'ahir anar generant nosaltres preguntes o a partir d'altres experiències pues anar comentant-les. Com te dius, se tracta de normalitzar la situació i fer del sexe un tema més de comunicació en la parella.
El moment seria aquest? Diguem, només acaba de dir, pues anem a comentar la jugada. Seria el moment ideal o un dia pues, estar mirant el sofà i ho llances?
Pues depèn un poc de les circumstàncies. A veure, això és com quan n'hi ha que parlar en els adolescents de sexe. Si tu apagues la tele, encens la llum, prepares la taula i la cadira i li dius, ara senta't que anem a parlar de sexe.
Això sona ja raro.
Claro, és un drama. Pues en la parella seria igual. Si tu t'aproximes a d'ella o a d'ell i li dius, senta't que tenim que parlar de sexe. Entonces, és, mare meva, sí que està passant. Però si tu aprofites una relació sexual o simplement estàs veient la tele i, per exemple, trauen un anunci o a través d'alguna escena de la pel·lícula de «Ui, a tu t'agradaria provar això?» o «Tu has fantasejat alguna vegada en el que acabem de veure? Tens alguna fantasia?» i a partir d'ahir que te doni peu a parlar de molt més en relació a aquest tema o d'aquest tema en el saltant a d'altres per aprofundir més en el que pense l'altra persona i li agradaria i a la mateixa vegada en el que jo pensi i m'agradaria. I si l'altra persona me coneix i jo em deixe conèixer. O sigui que no hi ha un moment adequat, diguem, per a traure el tema. És que qualsevol moment, sempre i quan estigui ben plantejat, pot ser adequat per a traure el tema.
Així que, clar, és que dius, vine i senta, ja te fiques en lo pitjor i dius, mare, si me cau la del pulpo, me dice una de dos.
És el típic de, tenemos que hablar. Pues lo mateix seria si el tenemos que hablar, el incluïm en el sexe, en vega de veure-ho com algo positiu, és, ostres, que estic fent mal o que no li agrade, per a que ara me digui que tenim que parlar, sobretot si no és un tema recurrent en la nostra relació, que aprofitem per a parlar-lo i per a conèixer-nos més en aquest aspecte. Si no ho havem fet mai, pues llançar xicotetes preguntes o comentaris a partir d'algo que vegem, que pensem o que acabem de fer, pues és una manera molt còmoda i molt apropiada d'anar traient el tema i cada vegada introduir-lo més en el que és la nostra comunicació de parella.
Sí, per exemple, ara alguna persona t'està escoltant i diu, pues mira, Sí que li podria dir jo a la meva parella, a veure si provem això, si fem l'altre, però ja porten molt de temps, no? Com a parella, i què passa? Perquè l'altre igual diu, jolines, portem 10, 15 anys, i m'ho diu ara, i què ha estat passant, no?, durant tot aquest temps. Això com es pot gestionar?
Bueno, és que n'hi ha que tindre en compte que, a veure, ni tu eres la mateixa Sheila de fa 10 anys, ni seràs ara la mateixa Sheila d'ací 10 anys. Entonces, al igual que la relació va evolucionant, les persones també evolucionem, i en aquesta evolució poden canviar els nostres gustos, les nostres preferències, les nostres aficions, la nostra manera de veure la vida. Entonces, en el sexe és una part més de nosaltres i de la nostra evolució, que hasta ara haguem fet un tipus de pràctiques no signifiquen que durant aquest moment no foren satisfactòries per a mi i placenteres, soles que ara estic en un punt en el que m'agradaria experimentar més o provar algo nou per a no caure tampoc en la rutina o en la monotonia de lo que havem fet hasta ara. Lo que havem fet hasta ara està molt bé, m'agrada i desitjaria continuar fent-lo, però m'agradaria introduir coses noves per a experimentar algo més tu i jo com a parella i explorar la nostra sexualitat a altres nivells. És simplement, pues, al igual que hem anat coneixent-nos en estos anys, altres aspectes de la vida, ja sigui, pues, a lo millor familiar, laboral, emocional, etc., pues, el sexe igualment.
Uh-huh. Així que si algú li ho diuen, que no se senta ofès ni ofesa, perquè és això, evoluciona, no? Els gustos.
Exacte. De fet, és que és com si jo ara te dic, és que m'agradaria canviar de treball, per exemple. No significa que durant estos anys jo hagi sigut infeliç, sinó que estic en un punt de la meva vida en el que o bé vull un canvi a nivell professional o preferir seguir creixent, o vull estudiar una altra cosa perquè tingui aquesta motivació i em desperta aquesta, pues, inquietud, pues, en el sexe exactament igual.
I millorar aquesta intimitat sexual té repercussió, diguem, en el dia a dia de la persona? Pot afavorir també a que estigui o més feliç o més alegre?
Sí, totalment, perquè tu quan tens una connexió en la teua parella, això a nivell emocional te repercutís moltíssim, igual que quan estàs mal t'afecta de manera negativa, quan estàs bé t'afecta de manera positiva, i la complicitat en el sexe és que dona molt de xoc en la parella. Ese tipus de miraetes, ese tipus de roses, ese tipus de gestos que sols tu i jo sabem el que significa, i que tant quan estem en casa com quan estem fora de casa fem per fomentar-lo, ens ajuda moltíssim a voler seguir en aquest tipus d'intimitat i en aquest tipus de connexió. Entonces, a nivell personal, en quant a emocions, ja no sols a nivell sexual, afavorís moltíssim de manera individual i en parella.
Així que la recomanació d'avui per anar sintetitzant és parlar, parlar i parlar.
Exactament, parlar de tot i de sexe en concret.
Uh-huh. Doncs aquesta és la recomanació, però com sempre, si hi ha alguna persona que té qualsevol dubte d'aquest o d'altres temes, com podem fer per a ficar-se en contacte?
Pues que m'escriguen al correu lara.antiquino@gmail.com.
Ahí també que pregunten sense problema.
Exacte, podem parlar per mail, que també és una altra forma de parlar.
Doncs Lara, com cada setmana, moltes gràcies per estar així i fins així uns dies.
Molt bé, a vosaltres, adeu.
Ortopedia Vilanova Llopico. Professionals de Vila-real de tota la vida. Des de 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Vila-real. Rebajas de escándalo en Canem. Ahora, últimos precios. Todo al 50% para mujer, hombre y niños, excepto prendas de nueva temporada. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquest divendres es presenta un llibre a càrrec d'Enric Portalés amb el títol Argumentació i educació discursiva, el gènere Cartes al director en l'ensenyament, un llibre, una publicació que ve també d'una investigació duta a terme dins de l'àmbit universitari de la Jaume I. I per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta publicació tenim el seu autor, Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant que en aquest cas ha unit la vessant no, més acadèmica també amb la part periodística, no? que ens agradaria saber per què va decidir unir en la seva investigació primer com a tesi amb dos àmbits.
De fet, jo diria que no són només dos, sinó també fins a tres. Uh-huh. Per una banda, efectivament, la part periodística, com tu has dit, perquè tracta el que és un gènere periodístic, cartes al director, i després també una part didàctica, perquè el que pretenc és que hi hagi un material que puga servir als ensenyants per tal d'ensenyar als xiquets i a les xiquetes a escriure d'una manera raonada per a defensar les seues idees, no? El que seria l'ensenyament de l'argumentació. I després té una part lingüística, una miqueta més teòrica, en el sentit de, bueno, dins de la lingüística, la vessant més pragmàtica o la utilització dels diferents recursos lingüístics per a defensar o per a aconseguir determinades idees. Per què el periodisme? Doncs perquè el meu director de tesi va publicar fa un temps com una mena de recomanacions de cara a l'ensenyament de la llengua escrita basant-se en textos no literaris i en una finalitat, que foren més pròxims als estudiants. Pareix que en el segle XXI la literatura, o almenys la literatura culta, queda molt lluny del que són els models que podrien servir als estudiants actualment, i per tant la utilització de gèneres periodístics, és a dir, de gèneres que estiguen més a l'abast dels estudiants actualment, seria un model més assequible per a ells. A partir d'allí, prenc el guant, com aquell que diu, no? I plantegem a veure sobre quin dels gèneres podríem parlar. I el gènere Cartes al director és un gènere que ha estat poc tractat en el periodisme espanyol, perquè realment el periodisme nord-americà té moltíssims estudis sobre este gènere, el periodisme també nòrdic té moltíssim, i fins i tot el sud-americà, és a dir, que la raresa és justament l'espanyola, no? De fet, la majoria de tractats de gèneres periodístics ni les tracten les Cartes al director, perquè consideren que no són un gènere literari, perquè no estan escrites per periodistes, però n'hi ha una tendència, sobretot a partir d'un dels teòrics més importants dels gèneres periodístics, que és Llorenç Gomis, va ser Llorenç Gomis, i ell sí que li va donar una naturalesa a les Cartes al director dintre del que són els gèneres d'opinió. Per què les Cartes al director? Òbviament perquè no estan escrites per periodistes, per tant, per als estudiants són molt més pròximes, molt més fàcils d'imitar o de tenir com a objectiu d'aconseguir escriure en una, i després perquè tenen una finalitat molt clara, no? I és la de defensar unes idees, i aquestes idees com es defensen? És el que estudia en este estudi, no? Què utilitzen? Quines són els recursos lingüístics que servissin per a defensar una determinada idea. I tot això en l'objectiu d'ensenyar no sols a escriure els xiquets, sinó també a utilitzar els recursos que es puguen servir per a defensar les seues idees i després, sobretot, per a no ser enganyats, no? Perquè, d'alguna manera, la gent, com menys coneixements lingüístics té, és més fàcil que se'ls pugui enganyar a través de la utilització de la llengua. I per això, en una societat democràtica, considera que és fonamental l'aprenentatge de la llengua amb una finalitat argumentativa, sobretot per a detectar quan se'ls està enganyant, no? I això és la idea. O sigui, que en principi l'argumentació va ser un dels temes que més me va interessar des del principi dels meus estudis de doctorat, i he seguit per així perquè considero que és una peça fonamental de l'ensenyament de la llengua.
Suposem també el punt de partida a banda del guant que li va llançar el seu responsable de tesi, veient, no?, el que realment passa a les aules, que segurament quan havien de defensar els joves algun treball o qualsevol exposició, doncs mancaven, no?, d'aquests arguments necessaris, i clar, davant la necessitat, doncs, fer algun tipus també de manual, no?, o de guia d'ajuda.
Sí, sí. El meu director de tesi en el pròleg del llibre diu que és realment un manual. És un manual, el llibre, en el sentit que pot donar-los totes les opcions o moltes de les opcions que poden utilitzar-se precisament per això, no? Una de les mancances que n'hi ha en l'ensenyament de la llengua actualment i en l'ensenyament en general és aquesta obsessió per el que són les competències, no? Ensenyar en l'escola que els xiquets sàpien fer una determinada cosa o una altra cosa. Diguem que l'ensenyament, al meu entendre i a l'entendre d'alguns teòrics als quals em referisc en el llibre, és un ensenyament més global, no? Més global en el sentit de que una de les capacitats que han de poder tindre és justament defensar allò que pensen o allò que creuen. I és molt trist el fet que quan manifestes o quan presentes alguna pregunta que els fa qüestionar-se allò que acaben de dir, no tinguen recursos per a poder-ho defensar. I és molt senzill, perquè la llengua en té moltíssims de recursos per a fer-ho, simplement el que han de fer és conèixer-los i utilitzar-los. És per això que crec que és una responsabilitat dels ensenyants de llengua, però dels ensenyants de qualsevol assignatura, que els xiquets siguin capaços de defensar allò que creuen i que tinguin instruments per a fer-ho. Perquè, clar, és molt fàcil des del punt de vista d'un adult revocar allò que diu un xiquet, perquè el xiquet no té recursos per a poder-ho defensar, no? Clar, nosaltres poc o molt tenim capacitat com per a poder rebatre el que diu un xiquet, i els xiquets han de tindre els recursos per a poder rebatre fins i tot a un adult, no?
En aquest cas també, com comentava, la consciència crítica, no? D'anar un pas més enllà, en aquest cas que es podria aplicar a un estudiant, diguem que estiga en l'etapa que estiga, com també a la gent gran, no? A la gent adulta, i sí que suposem que el llibre podia també tirar-los una mà, no? Perquè moltes vegades doncs ens quedem en la nostra raó al cap i no anem més enllà.
Sí, sí, sí. Moltes vegades la manipulació de la llengua no ens adonem. Vull dir que la gent veu les notícies quotidianament i creu que tot allò que diu la televisió, que diu la ràdio, que diuen els mitjans de comunicació en general, és inqüestionable, no? I una de les coses que també qüestiona al principi del llibre, en la introducció, és precisament aquella màxima del periodisme, no? Aquella de que els fets són els fets i l'opinió és una altra cosa. Això no és del tot cert, perquè en totes les notícies que es donen en tots els mitjans de comunicació s'utilitza un adjectiu, s'utilitza un adverbi, s'utilitza fins i tot un verb que mostra una determinada posició de la persona que la diu. Aleshores, en general, la gent no són capaços de reconèixer això, no? I, clar, això permet una certa adhesió a una determinada ideologia, a un determinat pensament sobre la realitat, que la gent accedís, al qual la gent accedís inconscientment. És a dir, el fet de utilitzar qualsevol adjectiu que siga pejoratiu acompanyat d'un substantiu per a identificar el que ha fet alguna persona, algun polític, immediatament això ja ens condiciona en contra d'ell, no? Aleshores, clar, este llibre podria servir com a manual per a totes les persones, no? Per a poder identificar com se'ns pot enganyar o com se'ns pot fer partícips d'unes idees que a lo millor no compartim, no?
I també suposem, ahir ja anant una miqueta més al terreny periodístic, la necessitat de moltes vegades contrastar, no? Això ja seria més per al dia a dia de la gent.
Sí, sí, sí. Un dels exemples que posen en el llibre, per exemple, és una mateixa notícia escrita en quatre diaris diferents i com a través de la utilització de majúscules o minúscules, per exemple, per a referir-se a una notícia que parla del rei, com la utilització de majúscules i minúscules, com la utilització d'un adjectiu o d'un adverbi en un moment determinat, dona una idea completament diferent del que és la mateixa notícia, perquè la notícia és un fet, és veritat, però aquest fet, el fet de narrar-lo, doncs dona una idea o una altra, i sobretot en la nostra societat actual, en la qual es parla de la narració justament com una certa manipulació de lo que passa, perquè evidentment els fets són els fets, però quan els contem estem aportant el nostre punt de vista sobre aquells fets, no? I ara, per exemple, es veu claríssimament en tota aquesta informació no sé si excessiva, sobre l'assassinat del xiquet allà a Almeria, no? Si veiem els diferents mitjans de comunicació, veurem que n'hi ha alguns que es posicionen d'una manera molt directament en contra de la persona que pareix ser que ha sigut l'assassina, però altres van molt més enllà, inclús a qüestionar no sols aquella persona, sinó tot el seu entorn. I aleshores, clar, hauríem de saber distingir què és el que són els fets, i això només ho podem fer, com tu has dit, contrastant la informació en diversos mitjans.
I sense mirar tant les xarxes socials, que moltes vegades entorpissen més que ajuden.
Sí, bé, la veritat és que les xarxes socials el que han permès és una cosa que ha sigut extraordinària, no? I és que la gent de peu, que en el segle XVIII, en el segle XIX, en el segle XX, només tenia accés als mitjans de comunicació escrits a través de les cartes al director, ara és possible que puguen produir notícies, no? Clar, això té un perill, i és que qualsevol pot produir una notícia des de qualsevol lloc sense saber absolutament el que ha passat, no? O sense saber-ho certament el que ha passat. És un mitjà que jo considero que és fantàstic, és molt, molt bo, però, clar, s'ha de saber d'on ve, no?, aquella informació. I per això és necessari contrastar sempre, perquè no sols els mitjans, també les xarxes socials. Hem d'intentar arribar a un punt mitjà de dir, si estos diuen blanc i els altres diuen negre, segurament no serà ni una cosa ni l'altra, no?
La gama.
Sí.
També una curiositat, perquè tenint en compte una tesi, suposa un procés d'investigació molt més dens, ha estat molt complex passar de tesi universitària a llibre per a un públic més general?
Sí. És un procés complex, encara que queden algunes característiques, sobretot estilístiques, de la tesi. Per exemple, la impersonalitat, a l'hora de parlar no parlo en primera persona del singular, sinó que parlo en primera persona del plural, i ho he volgut mantenir així perquè considerava que era una manera de ser fidel a lo que és l'origen del text. Però sí, m'ha costat, per exemple, molt de bagatge teòric l'he hagut de traure, l'he hagut de llevar, perquè pensava que no era assequible per al gran públic. N'he mantingut algun altre que, des del punt de vista dels docents, és a dir, dels mestres i de les mestres, dels professors, es pot entendre més fàcilment, però sobretot el que té és una gran quantitat d'exemples. Això és el que jo crec que té més valor, no? Dit naturalment pel mateix que ho ha fet, no? Però el valor ve donat justament per la gran quantitat d'exemples que poden il·lustrar cadascuna de les coses que dic, no? És a dir, que quan a la millor alguna qüestió teòrica no s'entén molt bé, a través de la lectura de l'exemple es veu claríssimament, no? A més, els exemples són molta quantitat i, a més, de molts diversos orígens, perquè pot ser una carta, tant una carta dirigida a Artur Mas, per exemple, com una carta que defensa o que elogia l'activitat d'un metge o d'una infermera en un hospital.
Així que veiem que la temàtica molt diversa, en aquest cas la casuística també molt ampla. Clar, no sabíem, ha comentat abans, que ara, per exemple, les xarxes socials donen una nova opció de contacte amb els mitjans, i també podria ser focus d'anàlisi, no? Ara que hi ha més vies per a interaccionar amb els mitjans, també en un futur, no? Ahí podria llançar-se el guant per a una següent generació, que seria un focus d'investigació.
I tant. El que passa que això és una mar. Això ho pots acotar en un corpus. Jo he treballat sobre 300 cartes aproximadament, que ja és una cosa gran, i són només les cartes que s'han desenvolupat en dos diaris, en tres, en quatre, durant un mes. O sigui, un mes de l'any 2011 han produït unes 300 cartes diferents. Clar, imagina't, la xarxa social podria ser pràcticament infinit, no?, el que pots treballar. I després m'agradava treballar el que era el llenguatge més o menys formal, escrit més o menys formal, perquè, clar, en les xarxes socials ens n'hauríem d'anar també al llenguatge més col·loquial, un registre més col·loquial. I sí, és tot un repte treballar això, evidentment. Però també hi ha la possibilitat que els mitjans digitals actualment permeten que la gent conteste a allò que escriuen els altres, fins i tot a les notícies que escriviu els periodistes, perquè els diaris permeten, molts d'ells, que algú pugui contestar a la notícia que algú ha publicat. En les cartes del director també. És a dir, que els mitjans de comunicació que permeten aquests comentaris també permeten que la gent pugui contestar a una carta al director directament a través d'un comentari. I això crec que és molt interessant també, no? Veure com s'estableix una sèrie de diàleg, de conflicte, a la millor, entre les diferents persones que llegen el mateix text, i també seria interessant treballar-ho, no? De fet, hi ha alguns mitjans de comunicació, el periòdico, per exemple, que el que fa és llançar un tema polèmic en el qual els lectors intervenen, i fins que el diari decideix tancar ja el debat, però que és molt interessant, no?, en aquesta participació. Però, clar, això ja és una altra història, això ja és...
Això per al que hi vinga darrere, no?
Per al que hi vinga darrere. Jo ara crec que en aquests moments hem de donar-li difusió a aquest llibre i ja veurem més endavant.
Vamos, en aquest cas, recordar la presentació, que es durà a terme, també introduïda per Vicent Pitar, també un escriptor, no?, filòleg, serà divendres a les 7:30.
Efectivament, divendres a les 7:30, en el Saló de Conferències de la Caixa Rural, i vull agrair públicament que Vicent Pitar hagi accedit a fer la presentació d'aquest llibre, un home que té una trajectòria lingüística tan llarga i que és vilarrealenc també, i que per tant considero que és un honor que hagi vingut.
Doncs esperem que aquest llibre, manual, guia, pugui ajudar als estudiants i també als professors a que tinguin aquests joves una mentalitat més crítica i més oberta al raonament. Moltes gràcies, Enric.
Gràcies, Celia.
De diners, però necessites canviar el matalàs.
A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans, a l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació. Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels, número 17 de Vila-real.
Nissan queremos que estés seguro. Queremos que las tecnologías inteligentes que evitan el peligro en la carretera no sean solo para unos pocos, sino para unos muchos. Ven a tu concesionario y aprovecha la vuelta del incentivo de hasta 5.000 euros para renovar tu coche por un Nissan con sistemas de seguridad inteligente solo hasta final de mes financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Vila-real, carretera Villarreal-Onda, kilómetro 27.
¿Cuidas tu césped como a ti mismo? ¿Mimas tu huerto y le hablas para que esté contento? ¿Lloras si le salen malas hierbas? Entonces ven a Agripesa, las mejores máquinas para tener tu jardín y tu huerto siempre perfectos. Cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, biotrituradoras, motoazadas... Agripesa te ofrece la gama más amplia y fácil de manejar, además de un servicio técnico propio con la mejor garantía. Visítanos en calle La Plana 36 de Vila-real o en www.agripesa.com.
Te estime, pare.
Papi, te quiero.
Papá, et vull moltíssim.
Hi ha mil maneres de dir-ho, però moltes més de demostrar-ho. Tria a Vilatenda, el millor regal per al Dia del Pare. I recorda que amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
I una setmana més rebem als organitzadors i també en aquest cas a un dels representants del grup que estarà en aquesta cita urbana musical i solidària, que aquest mes centra la seva part solidària en Pancara Ecoglobal. Tenim així un dels organitzadors de la cita, Jordi Moliner. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en aquesta ocasió acompanyat per Aitor Vicent, un dels integrants de Rocking Superheroes, que és la formació que estarà avui a la localitat. Aitor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, ja ve conegut, no? Ja te conviden així com si estigueres a casa.
Sí, 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 això és el que deia Jordi, que som fijos ja.
Ara parlarem també d'aquesta formació, tot i que ja és una antiga coneguda per a la localitat. Jordi, com sempre, mirem enrere com ha anat la doble cita de la setmana passada.
Doncs la veritat que va estar guai, tenint en compte que eren dates de Madalena i que sempre tens aquest dubte, no?, de vindrà gent o si n'aniran tots a Castelló. Pues no tot el món se'n va a Castelló. Vam tindre gent en el Gades, en l'actuació de Miss Hyde, que va estar molt bé, era la segona volta que els veiem. El seu debut va ser en setembre, precisament en la cita. I vam veure com han anat en aquests mesos evolucionant, temes nous, temes que van animar a la gent i la veritat que ho van fer prou guai i tot el món va quedar content. I de dissabte, pues va a ser el concert de los Dalton, lo que pasa que yo no vaig poder estar, però crec que Aitor sí que estava, a lo millor ahí mos puc contar com va estar la cosa.
Doncs ja que estaves per allí i aprofitant que has vingut així, com va anar els Dalton?
Sí, pues els Dalton, a veure, jo, pa mi, els Dalton sempre estan maravillosos. A mi és un grup que m'encanta, és un grup que seguís des de que jo tindria pues, 13, 14 anys. I la veritat és que sí, vaig estar en el concert i ho van fer molt bé, i esa energia que tenen, i ho senten molt, el que és el rock and roll, i això ho senten molt i ho fan molt bé. Ens van donar un gran concert, la veritat.
I crec que la gent també s'anima i puja i canta i el que faça falta.
Sí, bueno, tenen una coseta d'Alton molt bonica, que, bueno, que sí, que van durar a Ferran també, que és un xic que toca l'harmònica, que és impressionant, i va tocar l'harmònica en un parell de temes. En ells, després, sí, n'hi ha cançons, n'hi ha temes que sí, que la gent puja, es canta i tal, que són... És molt bona gent, és Dalton, és molt bona gent i damunt el que fan ho fan molt bé.
Que, bueno, si ja els portes seguint tants anys, doncs un plaer, no?, escoltar-los de nou.
Sí, sí. Bueno, jo també vaig tindre l'oportunitat fa molts anys d'estar un any en ells tocant. I, bueno, són com germans per mi tots, no? I la veritat és que va estar molt bé, va vindre molta gent, la gent molt entregada, ballant i passant-ho bé, i va estar molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs ens alegrem que hagi anat bé aquesta cita. Recordem, és la de dissabte, ara en parlarem, però avui, com dèiem, la proposta hi ha un grup conegut i també Aitor, que ve amb aquesta formació però ha vingut en alguna altra.
Sí, Aitor, mira, ja mos ha dit un altre grup en el que ha estat. Va vindre l'última volta amb Patria and the Greasers, que és un dels grups de rock and roll que més està pegant en la zona de Castelló. I ara ve en un altre projecte que ja crec que havien estat una o dues voltes anteriorment en la cita, i si tornen a repetir serà per algo, que són els Rocking Superheroes. Una formació molt simple, que són contrabaix, guitarra i bateria, i també el contrabaix compagina amb la veu, i fan pues, versions de rock and roll i de rockabilly, que algunes mos sonaran, que algunes no mos sonaran, però que sempre molen, en la peculiaritat de que van pues, disfraces de superherois. I això fa molta festa. I és, a part de ser un concert bonic per als oïts, també és visual i per als ulls també entren bé.
Moltes influències, no? Si mirem Facebook, comences a mirar totes les influències que teniu. Uf. I entre músics internacionals i també més d'ací de la terra, en teniu un bon grapat.
Sí, clar, és que a part este grup, diguem, que és claro, som els components del grup. Cada V d'un puesto i d'una mare, que dic jo, no? Perquè el bateria, per exemple, fa quan jo era molt jovenet, ell escoltava el que ara estem tocant. Després ja va tirar per a tres rames i tal. Però sempre, ell i jo mos coneixíem de tota la vida i sempre ho han dit, tu i jo tenim que fer algo alguna vegada i mira, va sorgir això. I sí, tenim, claro, jo tenim influències des dels anys 50 hasta ara de nous de ara, de grups de ara. Entonces, i bueno, han viscut molt, jo he vist molts concerts, ha tocat moltes voltes en molts puestos i tal, i claro, sí, referències, és que no acabaríem, si es començarà a dir-te, no acabaríem, però diguem que és quasi tota la música de 50, rockabilly, i després de més que van, de 70, Crazy Caban, no sé, no sabria ara mateix, però Stray Cats, que és un poc més tard, tenim un pupurri de tot. I després també tenim, que fem una de Bruno Lomas, bueno, no és de Bruno Lomas, el que passa és que és una versió que fa Bruno Lomas d'una versió, la fa a la seva manera i bueno, nosaltres mos vam inspirar en ell.
Una miqueta de tot.
Sí, i després tenim també una altra que és d'un grup que vaig tindre jo fa molts anys, també, que seria els Askikers Enmascarados, i la van fer el meu germà i jo per aquest grup, i com ahir estava en el cel, diguem, flotant, digui, pues anem a fer-la. I per lo menos tindrem algo que no és versió de ningú. Bueno, sí, però no.
Autoversió.
És autoversió, més o menys.
I el fet d'afegir la part visual, per què vau decidir, pues, perquè considereu superherois els que vos han inspirat o per què ve?
No, és una cosa estranya. És una cosa estranya perquè, clar, és que jo volia fer un grup de rockabilly, diguem, no? però que no... A veure, que no foren tres tios en tupé, que no ho són, perquè l'únic que du algo paregut sóc jo. Però no volia que foren tres tios rockers ahí, no volia ser uno més. Entonces, clar, vam parlar i tenim que fer algo, tenim que fer algo, tenim que fer algo, vaig dir. Vaig dir lo dels superherois. I, bueno, la nostra, diguem, la nostra missió és agarrar les ments, buidar-les de tota, bueno, de tota mala energia, per no dir altres coses, i prendre-la de rock and roll. I esa és la nostra missió, no? Que la gent s'ho passe bé i que coneguen sobretot la música, no? El rockabilly d'una manera divertida, no? Diferent, que no siga lo de sempre, no? I ja, pues, te veus a tres tios disfressats de superherois, ja llama, no? I després, pues, veus el concert i ja... Aixina, també, jo també vaig dient un poc a vegades qui són i qui no són, per si algú, perquè alguna vegada m'ho van dir, després quan ha acabat el concert, ai, esta cançó de qui és i esto tal, i la gent se fica a investigar i aixina coneix el que és el rockabilly, perquè la gent no sap el que és, els jovens d'ara no saben el que és, com a molt coneixen a Elvis, però a Elvis una cançó, o a lo millor coneixen coses que se denominen ells com a rockabilly, no és. No és realment, no. I, claro, a mi me pregunten molt perquè saben que, bueno, que jo he rodat molt i això, no? Entonces, el rockabilly és com algo sexual. Sí.
Explicant-ho així una simple ja i clar.
Sí, el rockabilly és sexual, és agressiu, és... Agressiu no me referís jo de matar a ningú ni res d'això, però és... T'entra dins de la de les venes i te... Oh! No és algo avorrit o lo que diuen és que a mi no m'agrada perquè és que no. Tu no has sentit rockabilly de veritat. I això és lo que intentem fer, no? Ensenyar un poc lo que és el rockabilly de manera pues, divertida, un poc.
Que la gent se pare pel carrer, no? Almenys que els cride l'estètica i després ja que coneguen i descobrisquen.
Eso es, eso es.
Sempre aneu amb el mateix, sempre sou el mateix superheroi o aneu canviant?
No, sempre el mateix, sempre el mateix. Ja no ho havia pensat, però no, sempre el mateix, o sí. Estem, pues, Batman, el Capitán América i Superman, més o menys, no? Perquè ningú tenia el físic ni... Però bueno, bé. Uh-huh. Sí.
Així que la gent que no s'espante, bueno, també suposem la zona ja és una zona també que es dona aquest tipus de concerts perquè és una peatonal, a priori. Està tot correcte.
Sí, sí, ahir en el carrer Peregil, recordem que seran entre l'Antic i la cafeteria Mila. Ahir en Mises 2 tindrem el concert. També tindrem ahir una estampa que els peques s'ho passen bé. Que és un concert, jo crec que també el fet que aneu vestits als peques és qui cridarà l'atenció prou, no? Als menuts. Entonces, és un concert avui, serà especialment familiar, a lo millor, esta setmana.
Sí, que bueno, els que s'apropen i ja està, no? I allí a compartir els superpoders.
Sí, 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 no, damunt, a mi m'encanta que vinguin els xiquets perquè és que és el fet també, no? De veure vestit aixina, lo que passa és que pobres són molt innocents i se ho creuen, no? Que eres, perquè a mi m'ho han preguntat més d'una vegada, m'han dit, tu eres Superman i... Claro,
¿qué le ibas a decir?
¿Qué le ibas a decir? Pues no le ibas a llevar la ilusión, ¿no?, del chiquet. Y, pues sí.
¿A qué negaron más descoberto?
A vegades tinc cosins y, bueno, y nebos y eso. ¿No sabías tú que el teu cosí era Superman? No, y se queda bien... ¡Oh! A veure.
Eso es que te veuen en bons ulls, ¿no?, que tenen ahí bona...
Sí. No, pero eso te digo, que pas chiquets, per lo menos visualment, musicalment, no sé peques chiquets, tampoc, no sé jo... Però també, pot ser que se li quedi en matxe i que diguen, hòstia, estos escoltaven esto, a veure si puc jo, saps? I investiguen i no se'n van per, no dic que per altres rames, per rames males, diguem, no?
Sí, perquè el xiquet ara li fiques un tipus de música que és el reggaeton, no anem a dir cantants i ho ballen tot i s'ho saben tot, però també que descobris que no altres opcions.
Sí, i jo, a veure, jo és que a mi no m'agrada parlar mal de ningú ni res, però una de les nostres missions és que no escolten reggaeton. A mi personalment ho sé molt per el que li agrada i tal, però bueno, jo a mi no m'agrada gens, no ho considero com una música, el que és música. El que diuen les lletres no m'agrada gens, tampoc. I vamos, jo preferiría, si tinguera alguna vega algún día, algún fillo o algo, preferiría que escoltar antes rockabilly o qualsevol altre tipus de música que tot això.
Doncs esperem que també aquesta llavoreta queden els més menús que acudisquen avui. I Jordi, recordar que també demà encara hi una miqueta per perfilar, però està també aquesta cita de directe a escena.
Sí, tenim un grup de reggaeton per a... No,
és... te el carregues ja, que te suspèn l'actuació d'avui, la liem.
Sí, no, és broma. Mira, pues conte, para, demà tenim una festa superguai muntada en el bambú, que en principi estava previst que fora el grup Plump, un grup de local que fan pues, este rock indie i tal, i el rotllo era que anem a tindre el concert de Plump més una punxada a càrrec de David Durden de música indie, que és una cosa que pues, a Cim Vila-real no és habitual. I damunt, en el del bambú, anava a preparar un berenar sopar per a qui volguera en paella més beguda a 5 euros. Què passa? Que el bateria de Plum pues, va tindre a nit un pinçament en l'esquena i estem buscant un grup que el substituïsquen. No puc dir noms encara, perquè igual no és, però vamos, que tenim ja un parell de grups ahí que un dels dos serà el que actuarà demà dissabte. I això, que estiguen atentos a les xarxes socials perquè ho anunciarem per ahí i vos ho contarem.
Doncs aquesta és la doble cita, avui aquesta vesprada i també en aquest cas la de dissabte i recordar bueno, la tasca de Pancara, no? Que ho havíem mencionat al principi, però és la ONG amb la que col·laboreu.
Sí, estem amb Pancara Eco Global, una ONG que el que fan és donar suport a un grup de dones en Sud-amèrica que han sigut mares solteres o mares adolescents o dones maltractades i ells tenen una casa d'acollida on ajuden a aquestes dones. Ells venen uns productes artesans que en ocasions estan fets per aquestes mateixes xiques. Des d'un euret poden comprar qualsevol xorrada i en aquest gest ajudar a aquestes dones i a esta ONG a la tasca que estan fent.
Doncs esperem que siga molta la gent que col·labore, també gràcies a l'atractiu de la força dels superherois del rock i del rockabilis. Aitor, com sempre, moltes gràcies per estar així i de ben segur ens veiem en uns mesos, unes setmanes.
Moltes gràcies, molt encantat d'estar així.
Bueno, Jordi, també ens retrobem la propera setmana.
Sí, la setmana que ve i bon cap de setmana a tots.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Búscame, cuando me necesites, búscame. Si el cielo no nos quiere, te veré en el infierno de Los Ángeles. Llámame, cuando otros te fallen, llámame.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem dilluns, dilluns no, que és festa, fem també festiu, ens retrobem dimarts, que passen un molt bon pont i que puguen gaudir també de les moltes activitats previstes ací a la localitat, així com si volen gaudir de les falles que també ho puguen fer. Ara sí, adeu!